Ràdio Silenci, el 107.4 de la FM. Calaix de llibres, amb Violant Muñoz.
Bona nit, estimats oients de la Garriga, de Caldes de Montbui o de Sant Quirze. Buenas noches a todos aquellos que nos escucháis a través del ordenador desde puntos bien distantes del planeta. Esos a quienes pido un mail para saber dónde llega nuestro peculiar maremoto literario. Anem passant dins del nostre calaix de llibres per gaudir-ne de totes les bogeries literàries que s'amaguen als nostres pastatges. Soc Violant Muñoz i és un plaer fer-vos embogir una setmana més. Al programa d'avui començarem amb la ressenya del llibre El jinete morisco de Rodrigo Zayas, de la mà de la Susana Setllunes, degut a un problema d'horaris interplanetaris. Ja sabeu que la Susana ve amb la nau de les Setllunes màgiques. Després, a la secció d'infantil, coneixerem uns llibres, joies, amb solapes, accessoris i propostes d'experimentació. Entrevistarem a la Colla Valls, autora de La princesa de Jade, publicat per Suma de Lletres. A la secció d'opinió, en Manel Saavedra ens farà 5 cèntims del fenomen Spotify dels llibres. I el rat d'avui és la segona part de la proposta d'en Juan Manuel Galván, que du per títol El ascensor. I per acabar, recordar-vos el nostre concurs. Sortegem un llibre cada mes entre tots aquells oients que ens facin arribar una postal des de la localitat on escoltin el programa Ràdio Silenci, Calaix de Llibres, carrer Banys, 8-10, tercer pis de la Garriga, Barcelona. Així que, obrim el calaix.
Calaix de llibres.
I bé, com us deia, degut als horaris interplanetaris que tenim aquí a la Garriga, comencem avui amb la secció de ressenyes, de la mà de Susana Setllunes, que ha aparcat per un moment la seva nau i ens ressenya l'obra El jinete morisco de Rodrigo Zayas. Bona nit, Susana, gràcies per acompanyar-nos.
Bona nit, amb la nau hem hagut de venir més d'hora, eh?
Has hagut de venir més d'hora, bé, la tens una aparcada per això, perquè això de la zona blava, ja saps què passa, eh?
Sí, sí, he pagat el tiquet i tot, eh?
Molt bé, doncs ja estàs preparada, l'audiència t'espera.
Doncs vinga, avui ens ensenyarem El jinete morisco de Rodrigo de Zayas. En moltes ocasions ens preguntem sobre la història del nostre propi país. Ens qüestionem els orígens de la nostra pròpia cultura, dels nostres propis monuments, fins i tot de com van poder influir altres cultures en la manera de ser i de pensar dels nostres conciutadans veïns. Bé, doncs en El jinete morisco podem trobar algunes d'aquestes respostes. Com i en què ens van marcar a tots una mica la cultura àrab en l'època de la Inquisició espanyola. Rodrigo de Zayas ens relata l'apassionant vida d'un morisc granadí, acabat tintorer de professió per herència paterna, des del moment del seu naixement, el 1555, en una gruta, en què la seva mare viu una experiència especial, just abans de veure la primera vegada, just al començar el llibre, i recorrent després diferents etapes de la seva vida, en què ens parla dels costums del país, de les quals s'ha de fer en tot moment, i combinar-les amb les seves pròpies heretades de les seves arrels. Entre algunes d'elles, les obligacions econòmiques amb l'Església i com era el seu tracte personal amb aquesta des de molt petit. Trobarem aquesta mena d'obra històrica, personatges traïdors i altres que, en canvi, veuen els errors de la seva pròpia pàtria i ajuden els més necessitats, potser pel seu propi benefici i interès. Coneixerem també un personatge molt especial que, sense ser viu, té gana i set de la sang dels bebedors de vi i que queda tranquil un cadet net i purificat en aigua pura. Una relació molt especial, la que manté amb el protagonista de la novel·la, durant la lluita del seu propòsit. Lleona, que és així com es diu, espera el moment d'entrar en acció assedegada, i quan la beguda ha estat suficient i està sedullada, es protegeix en la seva beina. Després de recobrar la seva puresa i d'haver esborrat el record dels adoradors de la mort, com així se'ls anomena els natzarens o creients, que acaben de passar millor vida. L'autor ens endinsa en plena i real història del nostre país, un viatge del segle XVI, a tot color, amb les seves descripcions, en una terra roja que dona color a les seves muralles i a la memòria. Dels ulls i cor d'un nen, després noi i seguidament adult, aprendrem a situar-nos en aquests temps, costums i tradicions, a pensar com ho feien llavors, a sentir la història des d'un altre punt de vista important. Filosofarem i aprendrem de la mà d'un ermità, que només ens acceptarà un tros de pa a canvi de la seva gran saviesa. Viatjarem a Tunísia per aprendre sobre les llegendes i vivències dels avantpassats, i en tornar a Espanya trobarem els reis catòlics i la tortura de la Inquisició, dissenyada per inspirar amor, no sense abans aprendre com feien les seves bales pólvora, i també a organitzar-nos per la batalla. Coneixeràs a Rusta, la mare del protagonista, la seva dolça i lluitadora pèl roja, el vi, i la petita Leila, que ja que el paper de les dones en aquesta lluita és impressionant i no deixa de cridar l'atenció en tota l'obra, així que no deixis escapar en el record aquesta part de la nostra pròpia història. Les gimnàsies del llibre diuen un temps en què la vida i la mort penjaven del fràgil fil de la fe, el Canet Morisc explica la història de Fares, un jove morisc, fill d'un gran guerrer, testimoni d'excepció i víctima al mateix temps de la insensata cursa per la neteja de sang que a mitjans del segle XVI, sota el regnat de Felip II, va condemnar a tot un poble l'ostracisme i la infàmia. I és també la història de la seva espasa, la Lleona, forjada del millor armer del regne de Granada i legendària després de la batalla del Xarcàquia, en la qual no menys de 100 natzarens o cristians van sucumbir sota la seva llei. Rodrigo de Sayas, des del més absurd rigor i amb l'aval d'una prosa impecable, teixeix en aquesta novel·la històrica plena de detalls un prodigiós tapís al voltant d'una època i uns fets encara avui no prou plasmats en la nostra literatura. L'anomenada rebel·lió de les Alpujarras, aixecament en armes de la població morisca granadina com a resposta a l'edicte, la pragmàtica, que limitava les seves creences religioses, cobra en aquestes pàgines una intensitat insòlita i endinsarà el lector en un període essencial i poc conegut al patrimoni andalús espanyol. I com a últim us explico una miqueta qui és Rodrigo de Sayas, l'autor. És historiador, assagista, novel·lista i musicòleg d'origen sevillà. Nascut a Madrid el 1935, va cursar estudis secundaris i superiors a Grenoble, a Nova York, Damasc i París. S'expressa en 4 idiomes, espanyol, francès, italià i anglès, i després d'una carrera musical internacional ha publicat una vintena de llibres i diversos articles a Espanya i França. El 2004 el govern francès li va imposar el títol de cavaller de les arts i de les lletres. I ha publicat en Almuzara, els Moriscos i el Racisme d'Estat i IBM Arabí de Múrcia. Això és tot per avui. Feliç lectura del Janet Morisc de Rodrigo de Sayas i Petons Màgics de Tinta de Colors de Susana Ninau, Set Llunes, com tot el coneixeu.
Oh, Susana, moltes gràcies. Escolta'm una cosa, llavors ens trobem que és un llibre d'història però amb fets paranormals?
No, paranormals del tot no. Són més aviat perquè aprenguem què va passar al nostre país en aquella època, en el segle XVI.
O sigui que hi havia creences, bueno, parlem de la Inquisició, parlem d'un moment en què les creences en bruixes eren forts grans, eren molt grans, no?
Això mateix, i estaven, bueno, pues els grups dividits, s'havien d'amagar, vivien amb els moros, per exemple, vivien a... els moros, no sé si ho dic, però bueno, els àrabs vivien aquí a Espanya i estaven, pues, anant-se infiltrant en el país i tal, i t'explica, pues, com ho feien, t'explica com havien d'amagar-se d'alguna manera per conviure amb les creences que ja hi havia aquí, cristianes, i com d'una manera o altra els cristians amb els àrabs, pues, van entre ells lluitant o van convivint també i aprenent un els uns dels altres.
Sí, jo crec que les grans lluites van ser en llocs de... com diria jo, una influència política forta al nostre país, però que molts pobles, sobretot d'Andalusia, aquesta convivència va ser bastant més pacífica.
Sí, perquè és el que et dic, allà convivien i d'alguna manera o altra, pues, mig aguantaven. Llavors ja el tema de la Inquisició ja és un altre tema, però bueno, entre ells mig podien conviure amagant-se o no, però estaven bé junts.
Però és curiós,
i aprenien això de la cultura, aquí també parla molt de que ell treballa com a tintorer, que ho he explicat al principi, i pues, explicant pues, com tenien les robes, de com te traien els colors, com els feien, i està molt, molt bé, em va agradar molt.
M'ha fet gràcia perquè una cosa que és certa és que els llibres d'història sempre els escriuen els que guanyen la batalla. Malauradament aquí els àrabs no la van guanyar en aquell moment i han quedat com molt malmesos i molt deixats amb un foradet, no? I em sorprèn veure que com no, hi ha una pell roja. Hi ha una protagonista femenina de cabells vermells que lluita i que es posa davant de tothom, no?
I és el que dèiem, que les dones en aquell moment pues, van tenir que sempre en la història ens parlen dels homes, de les dites dels homes, i aquí veiem pues, el que feien la mare, el protagonista, la dona i la filla, i totes les peripècies que passen elles també lluitant.
No, és que a veure, la història les que volen els guanyadors a la batalla, i a la batalla sempre estan els homes, Susana. Això vol dir que l'home sempre ha deixat a la dona un segon pla,
segon lloc,
però no hem d'oblidar que el hombre reina, però la mujer gobierna. I això és quelcom que hauríem de tenir molt, molt clar més d'un, que les dones, tant a la història com a la vida mateixa, tenim molta, molta empenta. Susana, moltes gràcies, ens en sentim dimecres que ve.
Doncs vinga, ja ens veurem, ja parlarem un altre dia.
Vinga, fins dimecres.
Gràcies per aquest programa, un petonet.
Adéu.
Llibres, blogs i la teva participació a Calaix de Llibres.